Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de parlar de les dones negres en els mitjans audiovisuals. Un tema que bueno, com has dit, en la meva trajectòria professional doncs m'ha tocat perquè m'he dedicat a això, a la interpretació i una mica al món audiovisual. I m'agradaria començar doncs, posant en context l'afrofeminisme. Què és l'afrofeminisme? On neix i per què necessitem que existeixi l'afrofeminisme? Sovint, en moltes xerrades feministes, s'acostuma a posar com en dubte, no?, aquesta necessitat que existeixi l'afrofeminisme. Però partim que la lluita no és la mateixa. La Kimberly Crenshaw, que és una teòrica i que, bueno, que fa conferències i escriu sobre el feminisme i l'afrofeminisme en aquest cas, va posar sobre la taula el que és la interseccionalitat. A la societat hi ha una sèrie de privilegis on doncs, el fet de ser un home blanc, cisgènere, ric, hetero, alfabetitzat i capaç, ens situarien com a l'hemisferi nord, diguem, dels privilegis i totes les coses contràries doncs, entrarien el que serien les opressions. Quan aquestes opressions interseccionen entre elles, el que fan és multiplicar-se aquestes opressions. Aquest quadre no m'agrada gaire perquè falta... aquí jo ficaria també el gènere. A més de la identitat de gènere, també ficar el gènere perquè el fet de ser una dona doncs, també intersecciona amb aquestes opressions. Per què l'afrofeminisme? Què entenem per afrofeminisme i per què és necessari l'afrofeminisme? A finals del segle XIX, que va ser quan va haver l'auge del feminisme, trobaven que les dones lluitaven pel dret al vot, majoritàriament. Lluitaven pels seus drets en general, per igualar els seus drets amb els homes, poder tenir propietats, per exemple, poder bueno, conduir, fer coses que feien normalment els homes, treballar. I la lluita antiracista se centrava en l'abolicionisme, que era la lluita pel fi de l'esclavitud. Què passa? Que en aquesta lluita, en aquestes opressions, el sexisme i el racisme interseccionen. I d'aquesta intersecció és d'on surt l'afrofeminisme, perquè la segregació a les dones negres més la emancipació sexista havien d'unir-se en una nova forma de feminisme que deixava fora algunes dones, la lluita feminisme deixava fora algunes dones, en concret les dones negres, perquè la lluita feminista o sufragista era una lluita de dones blanques. I el racisme doncs, també deixava fora les dones, no? Perquè bueno, doncs, se centrava en el fi de l'esclavitud, se centrava en la fi de les opressions racistes, però les dones dintre de la seva pròpia raça doncs, també estaven per sota dels homes negres i, de fet, hi havia molt abús de poder dels homes negres cap a les dones negres, perquè quan hi ha abusos de poder sempre es forma com una piràmide on el de més a dalt oprimeix el d'una mica més a baix i el d'una mica més a baix oprimeix el que està, saps, com una escala, on cadascú va com empenyent les seves frustracions cap al que té més avall. Aquí tenim la Sojourner Truth, que va fer un discurs cap a, bueno, a l'any 1852, que es considera doncs, una mica com el text fundacional del feminisme negre, no? Perquè quan totes les dones blanques estaven lluitant pels seus drets i estaven com volent equiparar-se als homes, com dient per què m'heu d'ajudar a baixar dels carruatges i a pujar dels carruatges, per què m'heu de cedir els millors seients a tot arreu, per què aquesta imatge de debilitat que ens doneu a les dones també podem treballar, les dones també podem fer coses. Aleshores, la Sojourner, que havia estat 40 anys esclavitzada, que era filla d'esclaus, es va plantar davant d'un públic de dones blanques i va fer un discurs que deia, doncs, resumint, no sóc jo una dona? A mi mai no m'han ajudat a pujar un carruatge. A mi els meus braços han treballat, han arat la terra, han portat pes, he rebut llatigassos, o sigui, he rebut càstigs, igual que els homes, que no sóc jo una dona, no em representen a mi aquestes reivindicacions vostres, està clar que no. D'aquí, doncs, va sorgir l'afrofeminisme, una lluita que està a banda de les lluites feministes. Un moment on les dones negres van veure què havien de fer el seu propi moviment feminista. Aquí tenim, com veieu, uns anuncis de diaris que pertanyen, són espanyols, a la primera meitat o mitjans del segle XIX, i com podeu veure, doncs, són anuncis de dones a les seccions d'animals, a les seccions de compra-venda de coses, animals i dones, en aquest cas. Sí, de vegades tenim la tendència a pensar que l'esclavitud no ha existit en Espanya. És un fet molt, com molt amagat, com molt silenciat, l'esclavitud a Espanya, i hi ha hagut esclavitud a Espanya durant molts anys, i de fet fins a més o menys al 1860 o així es va començar a abolir. No hi ha una declaració formal d'aboliment de l'esclavitud, però aquests anuncis constaten que sí que hi havia una compra-venda de persones i bueno, com deia la Sojourner Truth, no estàvem en el mateix nivell les dones negres que les dones blanques, perquè mentre les dones blanques estaven lluitant per votar, les dones negres apareixien als anuncis de compra-venda. Val. Aquí tenim una de les primeres representacions de la dona negra en els mitjans audiovisuals, que és el tema que ens ocupa. I és molt, m'agrada molt aquesta imatge de l'Onge Mima. És un personatge icònic dintre del món del màrqueting i de la publicitat als Estats Units. Veieu com la primera imatge, aquesta, és del 1950, però veieu que no canvia. Aquesta és la que tenen ara. O sigui, ara mateix hi ha aquesta imatge de l'Onge Mima. O sigui, diuen que com a marca han rebut moltes crítiques de racisme, no? De lo racista que és aquesta imatge i lo racista que és aquesta representació de les dones negres en la seva marca. Però ells, tenen l'excusa, sempre posen l'excusa de que, que amb el temps doncs han anat canviant la seva imatge i que ja no és tant la senyora aquesta que ve de l'esclavitud, l'imaginari de l'esclava sumisa i més aviat grassa, no?, amb uns quilos de més. I que amb els últims fets de les protestes que va generar l'assassinat del George Floyd, finalment van dir que canviarien la marca. Jo no sé si ho han fet, jo he buscat, però encara no he trobat cap evidència que ho hagin fet. Però van dir que sí, que finalment farien per canviar aquest icona. Però veieu, el poc que ha canviat des dels 50 fins ara, però aquesta imatge del 1889, que va ser la primera imatge de la marca, veieu que ni tan sols és una dona real. O sigui, això està basat en els minstrels, que no sé si us sonarà, però hi ha moltes protestes també als Estats Units sobre el blackface i el que era... Abans es feien espectacles de vodevil on els homes blancs es pintaven la cara de negre com fent, doncs, bueno, doncs, paròdia, no com cap paròdia, sinó parodiant les persones negres, no? Com persones, doncs, així, torpes i, bueno, i si eren homes molt violents, si eren dones, doncs, així, doncs, amb el típic mocador al cap, la imatge de l'esclavitud, tal qual. Amb el temps sí que veiem que, doncs, almenys això ja és una dona que sembla una persona, però això d'aquí era com es representaven a les persones abans, perquè a les persones negres es pintaven la cara de negra directament per representar-les, no? Val. D'aquesta imatge surt aquesta altra, també una imatge molt, molt icònica, molt coneguda. Aquest personatge, la Mami, que és un personatge i un estereotip també. És, de fet, totes les dones negres que tenien un accés a Hollywood, a la indústria del cinema, doncs estaven una mica dintre d'aquest estereotip, les primeres dones. Aleshores, la Hattie McDaniel, que és la dona que va interpretar aquest paper, un paper, doncs, com dic, molt estereotipat, no? Perquè era com que era l'únic paper per una dona negra, no hi havia cabuda per les dones negres fora d'aquesta representació. Va guanyar un Oscar, va ser la primera dona negra que va guanyar un Oscar, i és curiós, això no es diu gaire, no? Perquè és com aquest maquillatge que se li dona una mica al racisme d'amagar les coses lletges que comporta, no? Tot el racisme, la segregació. És molt conegut, probablement tothom sap que la Hattie McDaniel va guanyar un Oscar per aquesta interpretació, però no molta gent sap que, clar, en el 1940 hi havia segregació als Estats Units. Encara era legal la segregació. Era legal que les persones negres no poguessin estar al costat de les persones blanques. I és que la societat era així. No era una qüestió de racisme així com amagat. Que, bueno, hi ha persones que són racistes i hi ha persones que no. Hi ha persones que toleren estar al costat de les persones negres i hi ha persones que no. No, era institucional i reconegut la segregació. Aleshores, no va poder assistir, o sigui, va assistir a la cerimònia dels Oscars, però no estava en el saló on estaven tota la resta d'actors i d'actrius i, bueno, i directors i tota la gent que acudeix a la cerimònia dels Oscars i que contribueix a les pel·lícules. Ella estava, doncs, en una saleta al costat o a part, estava en una sala a part. Aleshores, quan va sentir el seu nom, doncs va haver de sortir d'allà, recollir el premi i tornar-se en aquest espai que estava relegat per les persones negres, tot i havent guanyat un Oscar. O sigui, jo crec que dona per molta reflexió, no? A més, va ser, bueno, és una mica trist la seva història, no? Perquè, bueno, doncs, a Hollywood, a l'auge de Hollywood va ser quan les estrelles de cine, al principi les persones que treballaven al cinema, doncs, eren actors, era com molt mal vist, no? ser actor a principis del segle XX, perquè eren com una professió, doncs, molt poc estable, molt mal pagada, i en canvi, doncs, quan van començar a fer pel·lícules així ja més amb grans produccions i ja es va com a començar a generar aquest fenomen estrella de Hollywood, però abans els actors eren com, no? Era com el pitjor de la societat. Però tot i així, la Hattie McDaniel va accedir a la indústria del cinema quan ja les estrelles de Hollywood ja eren estrelles de Hollywood, però ella no va ser mai una estrella perquè era negra. No cobrava com una estrella de Hollywood. Bueno, això estic parlant en passat, però això ara també passa, eh? Ja, després ja anirem, quan avancem ja ho veurem. no cobrava com una estrella de Hollywood, no era tractada com una estrella de Hollywood i també en contrapartida la comunitat negra la va com deixar com rebutjar, perquè estava com doblegada en aquesta indústria de Hollywood que era anava a dir majoritàriament blanca, però és que no és, és que era totalment blanca, no? De vegades deixaven entrar alguna persona negra per fer l'esclau o les típiques coses que estaven reservades per les persones negres. Però hi ha una frase d'ella misma, de la seva biografia, que diu, tot i aquest rebuig que generava en la seva comunitat, prefereixo interpretar a una criada per $700 que ser-ne una per 7. Que és una frase bastant reveladora, no? En plan, bueno, sí, no em consideren una estrella, tampoc em consideren negra perquè estic dintre d'un mecanisme que és blanc, però mira, jo faig el que puc, faig el que m'agrada i tot i que només s'encaixi en els estereotips, doncs mira, és el millor que puc fer, no? Faré un incís també per parlar de Hidden Figures, figures ocultes, que va ser una pel·lícula que li van donar molt bombo a la seva època perquè va suposar la visibilització de 3 dones negres que havien treballat a la NASA i que havien participat en el viatge de l'home a la Lluna, no? Que és com un gran aconteixement de la humanitat i que fins a aquesta pel·lícula gairebé ningú sabia de l'existència d'aquestes 3 dones, sobretot de la Katherine Johnson, que va fer els càlculs matemàtics que sembla ser que eren imprescindibles perquè això pogués succeir. A la pel·lícula, el Kevin Costner, que és... nosaltres diem el síndrome del Salvador Blanc, sí? Perquè en totes les lluites, quan els mitjans audiovisuals, a les pel·lícules, sempre que hi ha una lluita antiracista, sempre hi ha un Salvador Blanc. És com que no donen espai a les veus negres. No donen reconeixement a les veus negres, a la lluita que fan elles mateixes per sortir de la seva precarietat. O sigui, sí, potser sí que hi ha hagut aliats blancs, però són les persones negres les que han hagut de fer aquests primers passos, perquè la lluita és nostra, no? És una cosa que ens toca directament. Aleshores, en aquesta representació sempre hi ha doncs, això, un Salvador Blanc, en aquest cas el Kevin Costner, que derribava cartells dels lavabos perquè bueno, perdia molt de temps, no? A la pel·lícula, no sé si seria veritat, m'imagino que sí, perdia molt de temps per anar al lavabo perquè els lavabos dels negres estaven a l'altra punta del campus. Aleshores, ell es queixava de què passa amb aquesta dona que mai està en el seu lloc de treball. Bueno, és que perdo mitja hora per anar a fer un pipi. No? I al final de tot, quan succeeix el gran llançament, a la pel·lícula, el Kevin Costner la fa entrar a la sala on s'ha vist el llançament perquè pugui veure el llançament. Però la vida real no va ser així. Allò era un espai reservat per les persones blanques. Sí que hi havia persones negres treballant a la NASA, poques, però hi havia. Però hi havia espais per persones blanques on les persones negres no podien entrar. I la Katherine Johnson va ser una fitxa molt important i molt rellevant i no va poder veure el desenllaç de la seva feina. Vale. Ara veurem un vídeo que fa referència al tipus de pel·lícula que es feia servir i com ha anat evolucionant. Veurem que, si veiem pel·lícules antigues, podem veure que les persones negres no acaben d'estar ben representades perquè es veuen les cares molt fosques o de vegades els contrastos no estan ben... Bueno, ja ho veureu, us deixo el vídeo i després comentem una mica i traieu també les vostres conclusions.
This is a Shirley card. And if you developed color film between the 1940s and the 1990s, the accuracy of the colors in your photos were pretty much based on this skin tone.
Shirley was probably the name of the first person who was pictured on the card, and Shirley became the subsequent name of all the women pictured on the card.
That's Lorna Roth, a professor and researcher at Concordia University in Montreal.
Usually they were white women who wore very colorful dresses.
Color film works like this. There are layers of chemicals stacked on each other that are sensitive to different colors of lights. And there are a series of different types of chemical solutions that are used to develop them once exposed to that light. A combination of all of these chemicals creates a film's color balance. And for many decades, chemicals that would bring out various reddish, yellow, and brown tones were largely left out.
The consumer market that was designated in the design of film chemistry was that of the lighter skinned market. So when it came to defining what an idealized international skin tone would be, it turned out to be a lighter skin tone than a darker skin tone. If you're shooting people with lighter skins, it looks good. If you're shooting people with darker skins, it doesn't look so good. If you're shooting mixed race in the same screen, then we see the real problems.
It wasn't until the 1970s where things started to change, and it came from a very unlikely source.
Companies that were advertising different kinds of wood furniture were complaining that Kodak film did not render the difference between dark-grained wood and light-grained wood.
The other companies that Kodak responded to were chocolate makers, because the film couldn't render the difference between dark chocolate and milk chocolate. As the film and television industries became more diverse, color balance issues at the professional level became even more apparent. And in the 1990s, a team of designers at Philips and Breda Holland tackled the issue head on by developing a camera system that used two different computer chips to balance lighter and darker skin tones individually.
First people to buy these cameras for television, they were called the LDK series, were Oprah Winfrey and Black Entertainment Television, like people who were very aware of these issues.
It was around this time that the white Shirley card was joined by the black Shirley card and the Latino Shirley card and the multiracial Shirley card. And Kodak's Gold Max marketing campaign emphasized their film's improved dynamic range.
One of the things that they said about Gold Max is that Gold Max is a fine film that can photograph a dark horse in low light.
If you were his parents, would you trust this moment to anything other than Kodak Gold film? No other film in the world gives you truer color than Kodak Gold.
Today, color film and digital camera sensors have a much broader dynamic range, but the default towards lighter skin and technology still lingers.
One of the big mistakes emerged in 2009. I'm sure you heard about it.
My coworker Wanda and I are sitting in front of an HP Media Smart computer. It's supposed to follow me as I move. I'm black. I think my blackness is interfering with the computer's ability to follow me.
So she moved this way, and the camera followed her. And then he'd get into the screen, and it would be completely stable.
No face recognition anymore, buddy.
My two separate but equal light meters allow me to capture the pastiest whites and the darkest darks.
You deserve to have those memories captured by a true professional.
Not ruined by some hack who can't accommodate different skin tones.
The fact is, there is still a cultural bias towards lighter skin, certainly in how we use technology, and sometimes within the technology itself. Technology should be the ultimate equalizer. It should serve everyone's needs without an inherent bias.
If a child is born into a society where all of the range of skin tones is the obvious norm, then they can no longer assume that whiteness is default.
Vale. Aquest vídeo, bueno, és bastant...
This is a Shirley card.
Right. És bastant revelador, perquè, clar, després veiem que quan les dones negres van començar a entrar a poc en la indústria, no, del cinema, del modelatge, doncs, clar, primer tenim el cànon, l'estereotip, o sigui, havien, com a dones havien d'entrar en una mena de filtre que O sigui, és en el que han d'entrar totes les dones, ja no només les dones negres. Són, doncs, han de tenir una talla 38, ser, doncs, així amb unes faccions molt fines, no? No hi havia gaires dones que tinguessin unes faccions així com molt definides africanes, sinó que són faccions molt fines. La Iman va ser una de les primeres models, almenys que jo conegui, que, bueno, que és afrodescendent. I en aquesta foto, per exemple, la veiem molt clara. O sigui, jo he vist fotos de la Iman, doncs, desfilant o fins i tot potser amb unes altres... Aquestes ja les he triat, que han sortit bastant clares, però per parlar d'això, que no només havien de passar pel filtre de Hollywood o del que requereixen els mitjans audiovisuals, sinó que, a més, entra al joc tot el tema que acabem de veure amb les pel·lícules. O sigui, la pel·lícula no estava preparada. Anem a veure un altre cop aquesta... On està? Aquí. Veiem que la mateixa actriu, en dues portades diferents, com és el tractament, o sigui, aquesta persona que ha dissenyat aquesta portada o el fotògraf que ha fet aquesta foto, no està acostumat a fer fotos a persones negres o afrodescendents, i aquesta sí. Perquè, bueno, és clarament aquesta imatge es correspon amb la persona real, i aquesta, doncs, hi ha com un whitewashing, que es diu, sí? És com blanquejar les persones negres. I no sempre és conscient, o sigui, hi ha moltes vegades que es diu que conscientment es blanquegen les dones negres per, doncs, això, per donar una imatge com menys de negres, perquè és més normal, no? Entre cometes, lo normal és lo blanc, lo negre és, doncs, lo no normal. I aquí veiem, doncs, tres exemples, no? De tres dones que han arribat a tenir molta rellevància en lo seu, tenim una model, tenim una cantant, tenim una actriu, però que són o són de pell clara. En el cas de la Halle Berry és que ella ja és de pell clara. Ella sempre l'han venut com una actriu negra, però és mestissa, és de raça mixta. La Beyoncé és negra, amb la pell molt clara. De vegades, amb aquestes coses de la fotografia i de les llums, es blanqueja una mica més. I la Iman, doncs, en aquesta imatge, està, doncs, molt, molt més blanquejada del que és en realitat. Aquí tenim la Grace Jones, la contrapartida, o sigui, una fora de la norma. Aquesta dona es va fer famosa en els anys 80, però va ser com tan fugaç, perquè, clar, aquesta dona no encaixava ni en els estereotips primers de la mami, ni passa pel filtre que acabem de veure ara. O sigui, sí, és una dona, una model molt prima, amb les faccions molt afilades, però molt negra, i sempre ha venut una imatge seva com a aquesta força de les dones negres. Amb el cabell sempre natural, sense allisar-se el cabell. Però què passa? Que com que no encaixava en l'estereotip de la mami, però tampoc passava per aquest filtre, doncs va desaparèixer. És que jo no he tornat a saber res d'aquesta dona. Si ha fet alguna cosa, doncs haurà tingut molt poca rellevància, i és una llàstima. També he de dir que la imatge que hem vist abans de la mami, sempre somrient. L'estereotip de la mami sempre és una dona negra, amb uns quilos de més, però sempre somriu, no representa cap amenaça. Ni per l'home blanc ni per les dones blanques. Les dones blanques no la veuen com una amenaça sexual. Val? En aquest prototip de dones sí, ja comença a ser una amenaça sexual. És una dona molt sexy, molt sexual, que hi està representant una dona amb molta força. I això és una amenaça. O la societat blanca pot prendre-s'ho com una amenaça. Tornant als estereotips i el que considerem normal i el que considerem no normal. Veiem que per seguir aquest patró, per encaixar en aquest patró, es comencen a vendre productes a les dones negres per blanquejar-se tot el que puguin, per encaixar en els estereotips que doncs, la societat impon, sobretot quan t'has de dedicar a l'audiovisual, quan t'has de dedicar a ser model, actriu, cantant, etc. Sempre vendràs més o tindràs més èxit perquè la imatge que et donen d'èxit o de professionalitat o com vulguem dir-li, és com més blanca millor. Sí, si tens alguna negritud, amaga-la tot el que puguis. De vegades no es pot amagar del tot, però tot el que puguis. Més clar, millor, sempre. Sí, veiem aquí, abans, després. Mira que malament abans, mira que bé ara. White radiance. Sí, advents whitening. Siguem ben blanques. I aquí, bueno, Dark and Lovely, de ben petites, ja allissa't els cabells, que és que l'arrissat, no, l'arrissat, negre, mal, allissat, blanquegem, bé, sí? I aquest m'encanta, aquest anunci, m'encanta, perquè, bueno, primer veiem aquí, no, ja en el mateix producte, for normal to dark skin. Aquí ja estem normalitzant la blanquitud. Ja, dark skin ja és una altra cosa, eh? Lo normal, lo blanc, sí? I aquí ens traiem directament, ens traiem la negritud i ens tornem normals. Sí, Dove va ser una marca que quan va sortir em va agradar molt perquè va ser una de les primeres marques que van posar a la finestra, no? Que van treure sobre la taula la diversitat dels cossos. Que no tots els cossos són la talla 38, no tots els cossos són blancs i, bueno, doncs jo me'n recordo una imatge, que aquí hi ha tres dones, però jo me'n recordo una imatge com de 10 dones en fila i totes eren ben diferents, amb diferents tonalitats i diferents talles. Molt bé, però després feu una cosa com aquesta i és com, vale, gaf, caca. Sí, i parlant d'això, del whitewashing que comentàvem abans, que tant pot ser per passar pel filtre de Hollywood com pel que dèiem també de les pel·lícules, tant de fotografia com de cinema, més aviat en les fotografies, perquè veiem que quan estan actuant, he posat escenes de pel·lícules, sí? Això és un fotograma d'una pel·lícula, això és una pel·lícula i això és una pel·lícula. Però després, quan estan posant, quan els fan la foto, surten molt més clares. Aquesta, la Kerry Washington, també sortia en el vídeo que he posat abans en una portada d'una revista, que jo quan vaig veure el vídeo és que dic, posa aquí Kerry Washington i ho veig i m'ho haig de creure perquè està aquí posat el seu nom, però és que si no, jo no la conec. Estava extremadament blanca. Aquí igual, i clar, a més, amb els cabells llisos, la Queen Latifah, la Kerry Washington encara, però la Queen Latifah jo no l'he vist mai amb el cabell natural. Perquè ella, la seva imatge ja com a actriu, després a les pel·lícules ja li posaran la imatge que li hagin de posar, però ella com a persona sempre ha portat els cabells allisats i rossos, que bueno, és la seva estètica, la seva opció, i tampoc és criticable, però vull dir que també és una manera de com de blanquejar-se per passar pel cànon. Aquí tenim la Jennifer Hudson, guanyadora d'un Oscar, i aquí una Jennifer Hudson que també sembla que no tingui res a veure. Vale. I aquesta imatge també m'encanta, perquè l'any 2016 va haver com una, bueno, controvèrsia, no? Perquè a alguna persona se li va ocórrer buscar a Google pentinats professionals i pentinats no professionals. Aleshores, aquí veiem com els pentinats professionals són tot dones blanques, amb els cabells doncs, ben llissos, alguna onda per aquí, no? Ondulat com a molt, però ben llisos, eh? Encara que les dones no siguin blanques, cabells ben allissats. I cabells pentinats no professionals, tot al contrari. Tenim cabells arrissats, tenim dones negres o afrodescendents amb els cabells naturals. Què ens estan dient aquí? Que el nostre natural, les coses naturals de les dones negres no són acceptades socialment. Si jo vaig a una entrevista de feina, m'allissaré els cabells perquè és el que em diu la societat. La societat m'està dient que la meva imatge normal, natural, no és acceptable. Jo m'haig de semblar a les dones blanques per ser acceptada. No puc canviar-me la pell, no puc canviar-me les meves característiques facials, però puc canviar-me el cabell, doncs m'allissaré el cabell. M'agrada molt aquesta, hi ha moltes comparacions de diferents anys, van canviant les fotos, però aquesta m'agrada especialment perquè aquest pentinat són exactament el mateix. O sigui, és que és igual, és el mateix recollit. Aleshores, aquest és en professional i aquest és professional. Què canvia? Doncs només que aquesta persona és negra i aquesta persona és blanca. Molt fort. I aquí entrem amb els estereotips. Dèiem abans que, bueno, que les dones que han entrat a la indústria de Hollywood doncs, tenen unes característiques que estan doncs, una mica per passar per una mena de filtre, però quan no és així ens anem a l'altra cara de la moneda. Què passa? Que entrem en els estereotips. Els estereotips de les dones negres que són, un, la mami, vale, que ja hem vist al principi, la mami com la Jemima, que és la típica mami també, és una dona negra, amb el mocador al cap, amb uns quilos de més, molts quilos de més, i somrient, si ens fixem, sempre està somrient. Sí, és submisa i no representa cap mena d'amenaça ni pels homes ni per les dones blanques. Després tenim a la dona hipersexualitzada. Aquesta, si la deixem que tingui la tonalitat de negre que sigui, no necessitem blanquejar-la perquè és una dona exòtica. L'hem d'exotitzar al màxim possible. I si té la pell ben fosca, doncs potser millor. Si porta els cabells naturals, també millor. Però això sí, ben erotitzada i ben sexualitzada, perquè doncs, entrem en aquests estereotips on és que no es deixen ser res més. O sigui, la mami, la dona hipersexualitzada i aquí tenim la angry black woman. També té la seva pròpia denominació i això, o sigui, és així. Hi ha una dona, un tipus de dona que es diu angry black woman i que correspon, bueno, respon a aquest estereotip, a una dona doncs, que sovint pot tenir la imatge de la tia Jemima, però veiem que l'actitud no té res a veure. Té un mocador al cap, té uns quilos de més, però l'actitud no té res a veure. Aquesta senyora normalment és pobra, té un nivell cultural molt baix, potser viu en un apartament molt petit i brut i potser en una autocaravana i, bueno, i té molt mala llet. Val? I sol ser mare soltera, també. A vegades sí, a vegades no, però se dona moltes vegades el cas que sigui dona soltera. Tornem amb els estereotips i com ens marquen els estereotips i el que pensem les persones negres de nosaltres mateixes des de ben petites. Mirarem aquest vídeo que és de l'experiment de Dol Experiment dels Clark. una parella que van fer una sèrie d'experiments amb un nino blanc i un nino negre. Us deixo el vídeo.
Which doll is the black doll? And which one is the white doll?
That one.
Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty?
Because she's white and she has two eyes.
Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly?
Because he's black.
Which doll looks most like you?
Like me?
Yeah, which one looks like you?
And that one.
Okay.
Vale, aquest experiment, bueno, he posat aquest vídeo que és molt curtet perquè bueno, no volia que se'm mengés la presentació, però hi ha vídeos més llargs amb més nens i de fet hi ha també, si busqueu al YouTube i us interessa aquest tema, hi ha aquest experiment fet als Estats Units, fet a Mèxic, fet a Espanya, fet a Itàlia, els resultats més o menys són els mateixos i hi ha diferents èpoques també, en diferents dates, per veure com evoluciona la cosa. No? Hi ha, de vegades es nota una mica d'evolució, per això no ens hem de deprimir. És un vídeo bastant deprimer, o sigui, hi ha gent que ha plorat veient aquest vídeo, una versió més llarga d'aquest vídeo, perquè són nens molt petits que tenen una imatge molt negativa de si mateixos. O sigui, estan dient literalment que ser negre és dolent. Quin és el nino dolent? Et senyal el negre. I quin és el nino que s'assembla més a tu? I et senyal el negre. I això vol dir, si el dolent és negre i jo soc negre, jo soc dolent. I estan creixent així els nens, perquè falten referents. Si tu creixes pensant que totes les persones negres que surten a la tele estan estereotipades, si són homes, roben cotxes o viuen en els guetos, i si són dones, doncs estan també molt encasillades en els estereotips que hem comentat. Aleshores, què podem fer per millorar això? No? Les mitjans audiovisuals tenen moltíssima responsabilitat amb el racisme social, estructural i, sobretot, en el que pensem les persones negres de nosaltres mateixes. La solució passa per tenir diferents referents. És molt important. Ara. Important els referents. Afortunadament, tenim referents de dones en l'actualitat. Això són dones contemporànies que estan doncs, en l'àmbit de la política, la Rita, la Desiree és una blogger que escriu llibres també, escriu una columna al diari Público, la Lucía també és periodista, la Sílvia Albert és una actriu que a més es fa les seves pròpies obres, els seus guions i és molt crítica, és un teatre molt crític, té una obra que es diu Blackface i altres vergüenzas, que fa doncs, una crítica a la pràctica aquesta del Blackface, aquestes tradicions que en el nom de la tradició es pensen que es pot fer tot i no sempre és així. I la Tània, que és locutora i treballa també a BTV, són referents necessaris, perquè i fins i tot totes les dones que treballem en llocs públics fent coses normals, de persones normals, recepcionistes, infermeres, advocades, o sigui, professores, estem allà, o sigui, estem en aquests espais, hem de reclamar aquests espais i sense de visibilitzar també en aquests espais. al cinema i al teatre i als papers. A mi, jo quan era actriu, totes les meves companyes deien que lo esgotador que era anar de càstings tot el dia perquè de 100 càstings t'agafaven en un. Vale? Però és que tu fas 100 càstings i t'agafen en un. Jo potser faig 10. Quantes són les possibilitats teves i les meves? Molt menys. I si vas a les agències i dius és que no em truqueu mai, et contesten és que no hi ha papers per tu. Vale? Quins són els papers per mi? Se suposa que tots els papers que encaixin en la meva edat i amb el fet de ser dona. Tot l'altre, si no ho diu el text, què importa, no? De quin color sigui. I aquí volia també comentar la polèmica que va haver amb Disney l'any passat amb la Sirenita i que està tornant a haver ara amb la Campaneta. Perquè, bueno, ara Disney, com sabeu, està dintre d'aquesta moda de fer reals les seves pel·lícules clàssiques de dibuixos animats i va començar l'any passat amb la Sireneta. Bueno, ja ha fet diverses pel·lícules en vida real, però la Sireneta, la polèmica, va començar l'any passat perquè van agafar aquesta actriu, la Hailey Bailey, que és una noia que canta estupendament, que és el que importa, i una sirena és una sirena i és un personatge de ficció i és un personatge de fantasia i no diu enlloc de quin color ha de ser una sirena de la vida real. Hi va haver moltíssimes protestes i la gent, o sigui, va treure un racisme que té com amagat a llocs que no sap ni que existeixen, però que estan allà i després diuen no, és que jo no soc racista, jo no ho dic perquè sigui racista, jo ho dic perquè, bueno, perquè la Sireneta doncs és una dona blanca i pel roja, bueno, és una representació de la Sireneta, però és que una Sireneta és una Sireneta o una fada és una fada, és que no... Les nenes necessiten referents, és molt important, perquè no passi el que els passava als nens del vídeo que hem vist. I posem que unes nenes estan jugant al pati de l'escola que et diuen, no, però si ja hi ha la Tiana dintre de l'univers Disney, no? Ja hi ha la Tiana, ja hi ha una princesa negra, perquè hem de fer més... perquè hem de ennegrir els personatges blancs? Bueno, doncs, i per què no? No, o sigui, Tiana és una princesa negra que no em val, no em val aquesta excusa, perquè és una princesa negra, va ser la primera princesa negra de Disney, però és que està representada en un context que tampoc ens treu de l'estereotip. O sigui, és una noia de Nova Orleans que està molt, molt a dintre del context de... que la seva raça sí que està en el paper, sí que està marcada a la seva història, sí que té a veure. Tu no pots, si fessis una Tiana a la vida real, no podries posar una actriu blanca, perquè no tindria sentit. En aquest cas no tindria sentit, però en els altres... Però clar, si només hi ha tot un grup de princeses, hi ha una princesa negra i dius, bueno, doncs ja està, la feina feta. Ja, les nenes negres ja tenen un referent. Si tu, en un grup de nenes que estan jugant a princeses, els dius, tu quina princesa vols ser? Totes les nenes blanques poden triar la princesa. Però la negra, si hi ha una nena negra en el grup, ha de ser Tiana. O sigui, perquè bé, el propi grup, encara que ella no ho triï, o encara que ella ho triï pensant que està triant, no ho està triant, ho està triant el context. Sí? I això és minvar les oportunitats. O sigui, són coses molt subtils, són coses que si no les vius no te n'adones i dius no, això no és racisme, sí que ho és. Per molt petit que sigui, són coses que marquen. Sí? Aleshores, és important que, per què no, una Ariel negra i per què no una Campaneta negra? Sí? I tornant amb, bueno, seguint amb el tema dels referents, aquí tenim la Patty Pla, no sé si la coneixeu, m'imagino que sí, un personatge del Club Super 3 que no té res a veure la descendència de l'actriu, o sigui, sabem que l'actriu és afrodescendent. Això ho sabem perquè la veiem i és molt clar i no, tampoc s'intenta amagar de cap manera. Però el bo és que podria ser aquest actriu com podria ser qualsevol altre, o sigui, no està marcat en el, ni en el seu paper ni en el guió, ni ha d'actuar d'una forma especial perquè sigui afrodescendent, o sigui, és que no té res a veure. I això és molt important, crear personatges. Aquí tenim la doctora Joguines i aquí tenim la pel·lícula Home, que són històries simplement que estan protagonitzades per nenes negres. I ja està, però no té res a veure que siguin nenes negres. I això és molt necessari. Necessitem protagonistes negres, però amb històries que no les estereotipin, amb històries on la seva raça sigui totalment irrellevant. Aquesta és Viola Davis, suposo que tothom la coneix perquè és una top. És la primera dona negra que ha guanyat el triplet de premis. Té un Tony, té un Emmy i té un Oscar. Sí, per paper secundari. Parlant d'Oscars, abans hem parlat dels Oscars també, només una actriu negra ha guanyat l'Oscar a la millor actriu principal. Sí, hi ha tres dones negres que han guanyat un Oscar, però a papers secundaris. Aleshores, no sé, també és una cosa, fa molts anys que es fan les cerimònies dels Oscars i és una cosa a tenir com en compte, no? Que no és estrany. Bueno, també hi ha menys oportunitats per les dones negres, també pel que deia, perquè bueno, si se suposa que has d'encaixar en un estereotip o se suposa que no hi ha papers per les dones negres perquè no s'escriuen, doncs també hi ha menys possibilitats. Us posaré un vídeo de la Viola Davis, que és una, a part d'una grandíssima actriu, és una gran activista pels drets de les dones negres, sobretot en els mitjans audiovisuals, que són el seu, és el que ella li interessa, no? perquè és la seva, on està fent la seva carrera. A veure. Perquè primer s'ha d'ampliar.
Every woman who's sexual is a size 2. Not every woman who's sexual is walking like a supermodel. And not every woman who's sexual is lighter than a paper bag. As an actor of color, you're not getting paid the same way. You're not seen the same way. They won't consider you for the love interest. They won't consider you for a role they wrote for Sandra Bullock or Reese Witherspoon. You can't be a Meryl Streep if you're the third girl from the left in a narrative with two scenes. I think that's what's happened to us throughout history is the dehumanization of us has made it possible for us to be hated. So now the stigma is to just humanize us. That's the beauty of art. I'm worthy. When I came out of my mom's womb, I came in worthy.
I do know that, especially women out there, I'll just say this, that they're not comfortable with just sitting back anymore, that they want to play a more active role. I know Taraji P. Henson, I know Kerry Washington, I know Halle Berry. They're walking and stepping into their power as producers. They're putting the narratives out there that they want to do, that they want to see other women of color in. And my whole thing is, step up to the plate. Yeah. When you are in a position of power, do something with it.
I'd like to thank Paul Lee, Shonda Rhimes, Betsy Beers, Bill DeLee, and Peter Nowak for thinking that a sexualized, messy, mysterious woman could be a 49-year-old dark-skinned African-American woman who looks like me. I see a line. And over that line, I see green fields and lovely flowers and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line. But I can't seem to get there no how. I can't seem to get over that line. That was Harriet Tubman in the 1800s. And let me tell you something.
The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. You cannot win in any roles that are simply not there. So here's to all the writers, the awesome people, people who have redefined what it means to be beautiful, to be sexy, to be a leading woman, to be black. And to the Taraji P. Hensons, the Kerry Washingtons, the Halle Berrys, the Nicole Beharis, the Megan Goods, to Gabrielle Union, thank you for taking us over that line. Thank you.
Bé, doncs amb aquest vídeo que, bueno, no sé a vosaltres, però a mi em sembla superinspirador i superpotent, volia concloure aquesta xerrada. I bé, ara us passo a vosaltres la paraula, a veure si teniu preguntes o si vulgueu fer alguna mena de... no sé, comentaris.